El Sabadell va passar ahir per primer cop en tota la història una eliminatòria de Copa a partit únic fora de casa a la pròrroga.
Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Què tal, com esteu? Ahir tocava cita a la Copa, a Sa Pobla, i avui el que he fet ha estat treure una balança per començar el programa, i és evident que les coses positives a Sa Pobla pesen molt més que les negatives. De fet, podem anar als peatges, al físic, la pròrroga, els 30 minuts extra que es van haver de menjar els arlequinats, encara que déu-n'hi-do també la pallissa del Juventud Torremolinos, amb derrota a Torrent i 620 quilòmetres de tornada per carretera, en el seu cas. És cert que ahir, per moments, a l'equip li va faltar trobar una mica la pressió asfixiant, el ritme de pilota d'altres dies, ens han mal acostumat aquest Sabadell, però no va perdre-li la cara en cap moment a l'eliminatòria, tot i sortir amb un 11 barreja d'habituals a la Lliga i altres que no estaven jugant tant. I aquí anava. Per mi era el capítol de punts positius veure els Rubén, Cortés, Alemán o els dos Ortega gaudint de minuts i agafant ritme competitiu, perquè tard o d'hora segur que els veurem també entrant a la roda de les titularitats a la Lliga. Ara que si busquem el punt més positiu, la butxaca i la ronda extra que ens endurem. D'entrada, el bon pessic pel triomf d'ahir amb el gol de Javi López Pinto, i que pot anar a més si segueix passant eliminatòries al conjunt arlequinat. Qui serà el següent ara? Doncs és la pregunta del milió. Pinta que un segona divisió, i per tant seria la nova Creu Alta sí o sí, però falta que la federació confirmi el criteri de proximitat que seguirà en un sorteig que no serà ni demà passat, ni l'altre, sinó d'aquí a 12 dies, i també comprovar els últims 13 equips que avui s'hi classificaran.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
El control de sol a Meritxell Dambrinch.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Comencem amb una xifra rodona. Avui falten 100 dies clavats pels Jocs Olímpics d'hivern de Milà Cortina d'Ampezzo. Es disputaran del 6 al 22 de febrer i serà per sisè cop l'esnowboardista sabadellenca Caral Castellet. A més, Espanya ha quedat eliminada del Mundial de Futbol Femení Sub-17, als penals 0-0 dels vuitens al temps reglamentari contra França i després 5-4 a les penes màximes. De la Copa de seguida en parlem, no patiu. De la Copa del Rei em refereixo. A la Eurolliga de bàsquet masculí, avui a 2 de 9 tenim un València-Dubai i a les 9, mitja hora més tard, el Madrid-Fenerbahçe. I a la femenina, ahir l'Uni Girona va guanyar el Dínia per 65-90 i lidera el seu grup en plena de victòries després de 4 partits. Menú de l'hotel.
Què es comenta a la recepció?
Tindrem el postpartit d'ahir a Sa Pobla amb Sergio Cortés, amb López Pinto i sobretot amb Ferran Costa, la prèvia del derbi femení de preferent a l'Olímpic de Terrassa, futbol juvenil, la cursa del Club Natació Sabadell o la dolorosa derrota del Keyo ahir a Hannover.
L'actualitat de la primera ref.
9 equips, incloent-hi el Sabadell, ja han passat a la segona ronda de la Copa del Rei. Això sí, jornada bastant negra. Ahir pels rivals del grup del Sabadell, en concret. Van passar el Cartagena a Puente Genil, per la mínima, i l'Eldense a Jaén, però van caure el Teruel a Sant Andreu, el Tarazona davant de l'Ebro, l'Ibiza a Quintanar del Rei, el proper rival Juventud Torremolinos a Torrent o l'Europa als penals a Reus. Avui, del grup del Sabadell, Balears Nàstic a les 8 i Murcia Antequera a les 9.
La notícia curiosa.
El Sabadell, darrere del Bayern de Munic, com un dels pocs invictes de tota Europa en les tres categories de les principals lligues del continent. Transfer Market feia un rànquing que situava sisè al Sabadell, però l'hem d'actualitzar, perquè ahir el Sabadell va guanyar, el Poblense segueix invicte, per tant, amb un partit més, i dos dels que tenia per sobre, l'Ascoli italià i el Tubize belga, van perdre. Per tant, ara mateix el centre d'esports és el quart equip de tota Europa amb més partits invicte aquesta temporada, i atenció perquè els dos que sumen un de més d'invictes, jugant entre avui i demà al Berchut de segona belga, que s'enfronta al Waterloo aquest vespre, i l'Erzurumspor de la segona turca, que demà es veu les cares amb el Hatayspor. Per tant, si perden tots dos, només el Bayern de Munic i el Sabadell podran dir a tota Europa que segueixen sent invictes.
De quin partit no estarem pendents?
Del Lugano-Luzerna, a dos de nou, Swiss Super League, 8è contra 6è.
I a les xarxes socials.
El caçador caçat, l'home de les estadístiques, sent protagonista d'una d'elles. 250 partits del millor delegat del món, diu a xarxes socials al centre d'esports amb les imatges del Miguel Ángel Rodríguez, fins i tot mantejat ahir pels jugadors al vestidor de Sa Pobla.
Avui celebra el seu aniversari
un exarlequinat, ara l'Adam, Albert Puig d'Ullés, i l'exbaterpolista Laura Vizcaíno. I a la intel·ligència artificial, per acabar el sumari, li preguntem quin rival ens hem de demanar a la pròxima ronda de la Copa.
Si toca un primera, seria ideal un equip com el Mallorca o el Rayo, que tenen nom, tirada mediàtica, però que no són tan potents com altres. Omplirien força el camp i són rivals durs, però no impossibles de guanyar. Si anem als de segona, hi ha equips amb història com l'Sporting o el Zaragoza, en el cas dels aragonesos, amb opcions de passar i amb força afició visitant. I per proximitat, rivalitat catalana i gran ambient, estaria bé un Sabadell-Espanyol. Seria un partit de màxima expectació i, a més, amb una possibilitat real, tot i que complicada, de competir l'eliminatòria.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Som-hi, va, 5 minuts, una mica més, i serà un quart de dues en directe a l'Hotel Suís posterior a la classificació per la segona eliminatòria de la Copa del Rei del Centre d'Esport Sabadell, que ja el tenim per Màlaga. Per cert, ha volat aquest matí de Mallorca a terres andaluses després d'haver fet els deures amb mitja hora més de regal, amb una pròrroga, però guanyant 1-2 sense caldre anar als penals al camp del Poblense, al Nou Camp, al municipal de Sa Pobla. Sergi Garcés, com estàs?
Bon dia.
A qui et demanes tu, així d'entrada, a la següent eliminatòria? I és un bon cacau, després en parlarem de qui pot tocar i qui no, perquè no ho sabem.
Anava a dir, val qualsevol o no?
Si pots triar.
Si puc triar, si pogués triar així a l'atzar, home, doncs la Real Sociedad.
I si haguessis de triar un segona?
Per interès de poder passar, i llavors és quan et foten quatre i et quedes cara d'idiota... Un Huesca m'estaria bé.
Déu-n'hi-do. Jo veig ara mateix, per moment, més assequible fins i tot el Zaragoza que el Huesca, imagina't.
Bueno.
I potser porta més gent a l'estadi.
Això sí. Això, home, això segur. Vamos, no, sí, segur.
Tot i que no sé si preguntar-li gaires coses a la intel·ligència artificial, Sergi, fa dos dies, el dimarts, li vaig preguntar...
Han caigut tots, eh? Tots els que va pronosticar que tenien opcions sent modestos...
Per si la gent es va perdre, fa dos dies, li van preguntar a la IA... que quines serien les revelacions, que quins equips humils veia amb més possibilitats de prosperar la Copa. Ens va dir 5, i els 5 han caigut a la primera de canvi. Tarazona, Europa i Teruel contra rivals d'inferior categoria, i Negreira i Utebo, que ho tenien més complicat. Però tu, és difícil, encertar els 5, Sergi?
Sí. Té mèrit que els hagi eliminat. Tant de bo no ens digui cap dia, per si de cas.
A partir d'ara el Sabadell que el deixi, per si de cas. En fi, que seguim ben vius a la Copa, ronda superada davant del Poblense, Espineta treta de l'any passat, tot i que era Copa Federació, petita revenja per aquella eliminació. Però més enllà d'això, Sergi, si tot va bé, oportunitat de rebre també un equip del futbol professional a la nova Creu Alta a la pròxima ronda. Recordem, 2, 3 i 4 de desembre és quan es juga aquella eliminatòria. Fins a l'11 de novembre, d'aquí a 12 dies, no sabrem quin és el rival, cosa molt estranya, i de fet estarem després pendents d'intentar explicar l'enrenou amb el criteri de proximitat geogràfica, perquè semblava que seria un, i ara fa tota la pinta, i de fet les fonts que hem consultat també apunten en aquest rumor que sortia ahir, que no serà el mateix criteri, que no serà partit en 4 al país, sinó en 2, i per tant a saber per on tallen. Però vaja, que el partit d'ahir, lluitat, competit davant d'un bon rival que no va posar les coses fàcils,
avançant-se, havent de tirar després de feina extra a la pròrroga, suada, però una victòria de mèrit, també.
Sí, 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 una victòria important, i a més, bé, ahir fèiem la broma o no broma. L'estadística històrica diu que primera vegada que el Sabadell és capaç de superar una eliminatòria fora de casa a partit únic a la Copa del Rei. És
a cert, la pròrroga, a la pròrroga.
És cert que durant molts anys no van existir això de les eliminatòries a partit únic, amb la qual cosa la història queda molt tallada, però bé, no deixa de tenir un punt de mèrit important, i sobretot el fet que el Sabadell ahir es va haver de carregar de minuts extres per tirar endavant aquesta eliminatòria, per tirar endavant doncs, aquest seguir vius a la Copa del Rei, i fins i tot de portar la certa lògica, allò de la superior categoria, encara que durant molts minuts el Poblense va aconseguir que la cosa quedés realment molt, 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 però que molt igualada.
Ja havíem passat a partit únic a Eivissa, aquella eliminatòria que Camises contra el CD, i ara va tocar tirar de pròrroga, per tant mitja horeta més, que segurament és el que no volíem per allò del peatge extra d'homes com Joel Priego. Vas llegir, per cert, el tuit de després del Centre d'Esport Sabadell sobre Priego o no?
No, vaig sentir el míster en roda de premsa que el va voler destacar de manera especial i gairebé per sobre de la resta dels 11 i 6 que van jugar, 17 jugadors o els 16 restants jugadors que hi van tenir minuts, en aquest cas, a Sa Pobla.
Com has allargat, perfecte, per buscar el tuit, eh? El tuit del Centre d'Esports d'ahir deia: comunicat no mèdic, de Joel Priego. El futbolista, després de fer avui una marató a Sa Pobla, marxa demà cap a Màlaga nedant i acabarà l'Ironman amb un viatge en bicicleta fins a Torremolinos.
Pensava que anava a tornar. Des de Torremolinos fins a Sabadell el feien tornar en bicicleta per acabar de rodonir l'Ironman.
Però ben jugat, eh, primer?
Correcte.
En fi, que veurem si arriba i com arriba de cara a aquest partit. No perquè estigui lesionat, perquè ahir es van rampar gairebé fins a les celles, però va aguantar. O sigui, va durar tota la segona meitat de la pròrroga, però és evident que hi ha un peatge en forma de fatiga, tot i que no sé si tenies controlada aquesta. El Juventud Torremolinos no és que hagi jugat a Torrent amb derrota 3-1 i anava 3-0 fins a l'últim minut, sinó que el viatge l'han fet per carretera. O sigui, que són 620 quilòmetres que s'estan fotent de tornada ara mateix.
Sí, sí, pallissa pel Sabadell per aquest minutatge extra que va tenir, per sort. I per contra, el fet de poder descansar aquesta passada nit a Palma i d'haver sortit aquest matí a una hora prudencialment correcta cap a terres andaluses, fins i tot diria que li dona un puntet d'avantatge respecte al Juventud Torremolinos, que, com dius, a part de la fatiga de la derrota, que sempre la llosa és molt més contundent, molt més pesada quan a sobre t'han passat per sobre com va ser aquest 3-1 davant el Torrent, el fet d'haver de tornar per autopista o per carretera, per ser exactes, amb autocar, home, un bon tute també els que es van fotre els Peque Polo i companyia d'aquest vestidor andalús.
En el cas de Peque Polo no, sí, perquè està lesionat, però...
I que es va estalviar primer aquesta i segurament, per no dir segur al 100%, el fet de retrobar-se amb el seu exequip aquest pròxim dissabte. El veurem a la graderia, segur, com el vam veure ara fa uns dies, setmanes enrere, Antequera, que es va apropar a veure el Sabadell.
Em deixarà el Vituri que faci un petit spoiler. Atenta la companyia demà a la conversa que hem mantingut amb Peque Polo. Demà a l'Hotel Suís, curiosa, com és ell, natural, un López Pinto de la vida, també un tio que no té pèls a la llengua, però està lesionat a l'isco des de fa 10 dies i es perdrà aquesta cita. És una de les baixes destacades d'aquest Torremolinos. De la compareixença d'ahir de Ferran Costa, allà a Sa Pobla, què em destaques?
Doncs bé, destaquem que és capaç de treure coses positives fins i tot d'una pròrroga extra i d'un cansament extra i d'un partit cansat i competit i exigit com el que va tenir ahir al Centre d'Esport Sabadell, i no és cap exageració. Va acabar d'entrada satisfet amb els seus homes, evidentment satisfets amb la classificació, amb el fet de continuar, també el sentirem parlar d'això, però començo per aquesta, perquè ahir l'equip, insisteixo, va haver de tirar de més, de temps extra i de competició extra per poder sobreposar-se al Poblense i per poder-li regalar, deia Ferran Costa a l'afició, aquest premi, gairebé segur, d'una eliminatòria contra un equip del futbol professional a casa, contra un primera, segurament contra un segona, però en tot cas, aquesta experiència extra que li va afegir ahir al Sabadell al seu aprenentatge.
Anem sumant coses doncs, que a mi em generen orgull. Hem fet el que calgués per sortir d'aquí amb el passe de ronda i per possibilitar-li a la nostra afició viure una nova eliminatòria de Copa del Rei a la nova Creu Alta. I jo crec que totes aquestes coses en un equip en construcció com el nostre doncs ens van definint el nostre ADN i el nostre caràcter.
Dèiem ja des de la prèvia i durant el partit que els dos tenien una proposta de tenir bons registres defensius, però no perquè es pengessin del travesser precisament, d'anar a buscar rivals, de jugar en pocs metres, de treballar bé el bloc, i al final ahir per moments va ser un partit que si normalment diem que el Sabadell acostuma aquesta temporada a fer partits vistosos o que són agraïts per l'espectador o divertits, entretinguts, el d'ahir jo crec que és un d'aquells partits estones, és veritat. Va haver-hi moments també, de fet, mira, només per veure el gol de López Pinto, que va ser el desllorigador, l'1-2, el gol de la classificació, ja val la pena. Però va haver-hi moments que segurament va ser més divertit des del punt de vista tàctic pels místers que no com a aficionat.
Sí, i d'aquí que Ferran Costa també, eh? Òscar Troia, el tècnic del Poblense, en el seu moment de sortir en roda de premsa, on estava molt satisfet amb el joc dels seus equips, dels seus jugadors, també Ferran Costa, que insisteixo, va acabar molt content, i no només per la classificació, sinó destacant això, aquest nivell competitiu que van tornar a demostrar els jugadors del Sabadell, segurament no tan vistós, com dius, com en partits anteriors de Lliga, però sí amb aquesta efectivitat de també saber, doncs, allò, posar-se la granota de feina a l'hora de treballar, de picar pedra per acabar doblegant aquesta Unió Deportiva Poblense. Deia Ferran Costa també que així donava gust.
Hombre, a mí me hubiera gustado pues que el partido contra el Torrejón no fuera domingo, pero no elijo yo. Entonces sí que es verdad que en esta situación en la que los partidos están tan cerca en cuanto a días y tiempos de descanso, pues...
Evidentment, escoltàvem a Diego Fuli.
No, aquest no era Ferran Costa parlant d'aquest partit, d'aquesta circumstància. Però bé, en tot cas, com diem, com comentem, el fet que ahir estava el tècnic arlequinat content, radiant, insisteixo, del partit i de la feina que havien fet els seus jugadors en un partit molt treballat, en un partit que no va ser com el de altres dies en Lliga, o en un partit on el Sabadell va haver de treballar de valent i va haver de, com dèiem abans, de picar molta i molta pedra a l'hora de tirar-ho endavant. Dit això, i per anar canviant també altres aspectes, el Sabadell ahir que va haver de tirar de no sé si dir-li unitat B, Adri, perquè a Ferran Costa allò de les rotacions ja ens va quedar molt clar, tant a la prèvia com al dia després del partit de Lliga d'ara fa alguns dies, recordem-ho, a casa, contra el Nàstic de Tarragona, que això de rotacions amb ell no anava, però és cert que ahir la barreja de jugadors que vam veure d'inici, després si vols anem a qui va acabar, però en tot cas qui va començar, era una barreja ben curiosa, de jugadors inèdits, alguns d'ells fins i tot, jugadors que estan tenint menys minuts al llarg d'aquest inici de temporada, però per contra barrejat, insisteixo, o acompanyat, per ser més exactes, de jugadors que són pràcticament de la llista dels intocables. I penso molt clarament, has començat tu destacant la presència i el partit que va haver de fer Joel Priego carregant-se 120 minuts a les cames, però altres com Kaiser, com Bonaldo, que ho ha jugat pràcticament tot. Bé, una barreja, insisteixo, ben curiosa, de menys minuts i d'alguns que gairebé ho han jugat gairebé tot,
Jo al Notícies Matí avui amb la Mireia Sanz destacava precisament allò que diem sempre del fons d'armari, que portàvem ara ja unes quantes setmanes dient que el Sabadell, al final, la columna vertebral en el primer quart de temporada, més o menys, era 14 jugadors, clar, uns per lesió, es diu el Gennard Fornés, altres perquè no estaven gaudint de tant protagonisme, al final quedava com tot molt reduït, no? I feia una mica patir de dir, com caiguin aquests, veurem els altres. I partits com el d'ahir fan que els Cortés, Rubén, els dos Ortega, Alemán, etc., a la força s'hagin de digue-li foguejar, digue-li sobretot un tema de ritme competitiu. Ja no és que estiguin en forma o no, és que al final la competició te la dona a jugar molts partits, i al final ahir... És veritat, per exemple, que en els pocs minuts entre que entren els tres a la vegada, Ton Ripoll, Estals i Urri, i es lesiona Sabater, que, per cert, crec que no ho hem quan arribat a comentar, va acabar a l'hospital, al final. de la trompada que es va endur al cap. O sigui que al final el porter del Poblense, déu-n'hi-do, el cop que portava a sobre. Però que aquells minuts en concret, quan es van associar aquests tres, sí que va notar-se una fluïdesa extra del que té sensacions de jugar gairebé cada setmana, i molt. Però per mi és molt important, Sergi, que aquesta unitat B, si li podem dir així, tot i que sé que no li agrada a Ferran Costa, que tingui també minuts.
Sí, i a més el que va posar de manifest és que el Sabadell va aconseguir treure a relluir el fons d'armari, no? On els Ortega, com dius, i companyia van lluir i després van poder donar aquest relleu a jugadors molt més rodats, com els López Pinto, Ton Ripoll, Urris i companyia, que van acabar de rematar la feina.
Mira, no sé exactament en quin moment de la pel·lícula ha aparegut Fuoli aquí, però anem a intentar escoltar Ferran Costa sobre precisament aquesta segona unitat que dèiem ara nosaltres i que a ell no li acabava de fer el pes quan deia, no, que aquí rotacions no, que creia que aquests eren els millors per guanyar i tothom diu, va estar un gran nivell.
I ja vaig dir que jo no feia rotacions. Si no els hagués vist preparats avui per passar de ronda, no haguessin jugat. I nosaltres, més que parlar de titulars suplents, els que han començat s'ho han deixat tot i penso que hi ha hagut minuts de molt nivell, i els que ho han acabat han entrat per feina a full i són els que ho han acabat. Llavors, molt content.
Doncs molt content Ferran Costa. Aquest sí que no era Fuoli, ara ja està controlat el tema. I una constatació, Sergi, al final, per acabar de reforçar el sentiment d'equip de pinya que tantes vegades hem escoltat.
Sí, un grup de jugadors que ho donen tot fins a l'últim segon i que diu Ferran Costa, ara sí que amb ells fins on calgui.
Quan tens aquest sentiment d'equip, doncs pots anar on sigui amb la sensació de que podem guanyar, empatar o perdre, però que vendrem sempre molt cara a la nostra pell i que jo penso que farem el que calgui per fer una bona feina.
I a tot això, Sergi, avui es tanca la primera ronda de la Copa, 13 partits, ho fa amb la presència, entre d'altres, de l'Espanyol, que juga al camp d'esports contra l'Atlètic Lleida de Gabri, de Alia Càmara, de Boris Garros, etc. Ahir, la segona jornada, podríem dir que no va deixar grans sorpreses, les més destacades, les eliminacions del Valladolid i del Córdoba, els dos de segona divisió, contra dos terceres federació, Portugalete i Cieza, són els únics de tercera que han accedit a la següent ronda, dels de regional cap, de moment. I per la resta, doncs el que dèiem abans en el sumari, classificacions de Sant Andreu i Reus, que van eliminar el Teruel i a l'Europa, en aquest cas a la tanda de penals, a més amb molt protagonisme d'ex-arlequinats o de jugadors cedits del Sabadell, etc. Veia, per exemple, Austrell, l'ex-arlequinat, tirar un penal després d'haver entrat de refresc substituint a Sandro Toscano en aquest partit. I parlant d'ex-arlequinats, l'eliminació de l'Atlètic Sant Just de Conrad García.
Sí, que va perdre en aquest cas contra el Mallorca 0-2. Li va posar les coses difícils en els primers 45 minuts. I això que jugava en inferioritat numèrica per l'expulsió de Palacios des del minut 24. Però en el moment que el Mallorca ja va obrir la llauna, partit còmode pels balears i amb un Atlètic Sant Just que evidentment va evidenciar en aquest cas sí el salt de categories. Però bé, bon paper dels de Conrad García en aquesta eliminatòria i un moment per la història, anem a dir-ho així, d'aquest club molt jove, d'història molt recent, com és l'Atlètic Sant Just, que hi va viure la seva primera gran nit de competició cupera. Tot això, com deies al principi, a l'espera de...
Tens clar possibles rivals o no?
Bé, home, tinc una llista, clar, que al final et poden tocar moltes coses, i sobretot ara que s'obre aquesta forquilla de pensar que en lloc de reduir-ho, que se mantengui, els Osasuna, Girona, potser l'Espanyol, Huesca, Zaragoza, doncs la cosa s'amplia molt més i la cosa pot anar ara ja doncs, a saber, d'entrada, aquest cribatge com el faran. Si com el que hi ha primera federació, que és un nord-sud molt relatiu, perquè hi ha aquesta diagonal que va...
No és un est-oest, no?, així en diagonal.
Sí, és que no sé ni com posar-li ja aquesta història, però en tot cas veurem per on va la divisió i quin és el criteri final, perquè en un principi semblava que anava a ser aquest grup o aquests quatre grups inicials amb els que s'han marcat la primera eliminatòria. Com deies abans, sembla que no, que finalment la cosa quedarà en dos grups, en dues divisions, i per tant aquí, a veure el bombo final. Si tot va bé, el Sabadell sembla que en un tant per cent molt, 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 molt elevat jugarà contra un equip de futbol professional. Ja hauria de ser mala sort també que no fos així. També et dic, a l'espera de conèixer tot el llistat definitiu, estem més a prop de jugar contra un segona que de jugar contra un primera. Però
mira, posem,
esperarem.
Posem números. Dos asteriscos. Primer, òbviament, a veure com reparteixen aquesta divisió geogràfica en dues parts, perquè això marcarà molt. I la segona, a veure què passa avui mateix amb els 13 que s'han de classificar. Però ara mateix tenim a 24 classificats que són del futbol professional, 10 de primera, 14 de segona, i 19, 5 menys, que no ho són, que són de primera, segona o tercera federació. Per tant, ara mateix estaria pràcticament garantit que et tocaria un equip que, de fet, seria de segona ara mateix, perquè són clavats 10 de segona i tercera ref contra 10 de primera. I aquest criteri sempre es manté. Què passa? Clar, depèn del que passi avui, pot ser que hi hagi més de primera i de segona i, per tant, que encara hi hagi alguna escletxa, alguna possibilitat que algun primera federació, vés a saber si ets tu o un altre, jugui contra un primera. Podria haver aquesta possibilitat, però és difícil. I en un percentatge molt alt et tocaria un segona. També hi ha la possibilitat que, si hi ha moltes sorpreses avui, et pugui tocar un primera federació i, per tant, sigui sorteig pur. Però el més normal, en un percentatge molt alt, és que jugui a casa, a la Nova Creu Alta i contra un segona divisió.
Aquest seria gairebé el més habitual. Però bé, en tot cas, que ahir li preguntaves a Ferran Costa que què es demanava, evidentment sense saber ni molt menys encara el llistat de possibles rivals, i més enllà de donar-te un nom o un altre, el que tenia clar era quins paràmetres o quin paràmetre principal vol el tècnic Arlequinat.
Quan millor vagi classificat en la seva categoria, millor, i el que sé és que nosaltres jugarem a ser el Sabadell i a intentar que la nostra gent vegi un cop més, que vingui qui vingui, sigui qui sigui, nosaltres fem les coses igual.
No se l'amaga, per tant, en aquest cas, que vol un rival que vingui bé, en tot cas, i si ha de venir a la Nova Creu Alta, doncs que sigui un bon premi per l'afició arlequinada i pels propis jugadors d'aquest centre d'esports Sabadell. I ara, doncs, a refer-se i a tocar de nou a la porta de la Lliga i aquesta cita de dissabte que té el Sabadell, ho deies ara fa una estona, aquest peatge que es va patir ahir a Sa Pobla, que passa pel cansament, per aquesta pròrroga, per aquesta càrrega de minuts, però a més, amb poc marge, anem a dir-ho així, de recuperació, pensant en la cita davant el Juventud Torremolinos d'aquest pròxim cap de setmana. Malgrat tot, un habitual també de Ferran Costa, aquí no hi ha excuses, aquí no s'atura res, és cert que el partit d'ahir, en un camp com el de Sa Pobla, va ser complicat, va ser dur, però res, a pensar ja en recuperar i a un altre repte que té l'equip per endavant.
És un camp molt gran i és un camp que està tou i que conforme van avançant els minuts es va ficant pesat. Llavors, bueno, si li sumes doncs, que avui hem hagut de matinar molt, que el que passa que aquesta mentalitat de gladiadors, jo els he dit avui, de superguerrers, a part de jugar bé al futbol, doncs és per mi fonamental. Ara el que hem de fer és pensar i cuidar-los al màxim per arribar de la millor manera a dissabte.
I això t'ho deixo per tu, Adri, per tot el reguitzell de números que pot deixar, de minuts imbatuts, de minuts de no anar per darrere en el marcador, de ser un dels pocs equips europeus, ja no només espanyols, que encara no ha perdut en el que portem de temporada. Recordem, el Sabadell no perd des del 20 d'abril, o sigui que estem parlant...
Ho hem comptat, eh? O sigui, arribarem a Torremolinos, que serà el dia 195 sense derrotes del Sabadell, ni en amistosos.
Sí, sí, ni a la patxanga del dijous gairebé. Que... Empaten els de Pitrall contra els de sense Pitrall i empaten perquè cap dels dos equips perdi del Sabadell.
20 d'abril estem parlant del derbi.
Sí, sí. Aquella derrota que va ser tan i tan dolorosa per les maneres, fins i tot, ja no tant pel resultat, que també davant el Terrassa a l'Olímpic.
He llegit un tuit avui que deia: els jugadors del Sabadell són tan conscients del mal que ens va fer l'afició aquella derrota que des d'aleshores no han tornat a perdre.
No han tornat a perdre, fins i tot els que han vingut de fora. Però bé, en tot cas, com diem, el Sabadell que ja es troba a Terres Malaguenyes, que avui ha d'entrenar, sessió de recuperació, i a partir d'aquí tot el pla previst per aquest viatge tan particular que tenia l'equip, o que té encara l'equip, d'empalmar Copa i Lliga i no tornar fins que no acabi el partit, tant de bo que en victòria, al municipal del Pozuelo de Torremolinos.
T'ha trucat Javi López Pinto?
No, no m'ha trucat.
No, eh?
M'havia de trucar.
Ni el Branso.
No.
No, no, dic per si de cas.
Ah, per si... No, no, no m'han trucat per si he de portar botes a la maleta, a la motxilla, perquè no serà ni maleta aquesta vegada.
Impressionant. Només faltaria que el control de l'aeroport t'agafessin allò, la parella amb el que fas la ràdio, el micròfon i unes botes de futbol.
I mig embrutades, per ja per acabar-ho de rodonir, amb una mica de gespa de no haver-la posat a posició.
Impressionant, eh? O sigui, quan ahir va explicar a mitges el tema de les botes... Va fer com un comentari així molt de passada al Ferran, al míster, que deia no, i a més el gol l'ha fet amb les botes de foli. Com? Que ha fet el gol amb les botes de foli? Quina intrahistòria, que té el golaç de López Pinto.
Doncs sí, aquest segon gol que ve molt marcat per això mateix, perquè com descobria el propi Ferran Costa en roda de premsa, avui li hem volgut recuperar la història, al Sant Cugatenc el va fer amb unes botes prestades de Diego Foli, ahir evidentment el porter aragonès a la banqueta, i més que la història en si, la pregunta era molt clara. I per què ha estat així? Doncs res, Ferran Costa.
Javi té moltes coses, però no és el tio més atent del món, i marxem 4 dies fora de casa i ha vingut amb tacs de goma. Però bueno, allà estava Diego Foli per treure les seves sabates, deixar-se-les a ell, i una miqueta del que som com a equip. On no arribi un, arriba l'altre, i al final l'important és fer-ho entre tots.
Doncs entre tots, però va... Per si tens algun dubte, home, pot ser que hagi exagerat una mica Ferran Costa, que hagi volgut el punt d'humor aquell per estem tots contents perquè l'equip s'ha classificat. Si et t'ha semblat surrealista, o us ha semblat surrealista l'explicació de Ferran Costa, penseu que estava avergonyit López Pinto? Doncs és un personatge tot ell, i ell va encarregar-se encara de rematar la feina.
Que no tenia alumini, em vaig deixar les botes d'alumini allà a la nova Creu Alta perquè hem sortit avui a les 6 del matí. I llavors me les ha deixat al camp. I no tenia les botes d'alumini. Pues li he demanat al Diego, li he dit, Diego, déjame las botas. I me les ha deixat i mira, golito.
Doncs això, golito.
És que el millor és la cara, com t'ho explica.
Sí, sí, sí.
No, quin tio és natural.
No em diràs que no s'ha de ser feliç a la vida per ser com Javi López Pinto, però bé. Una més, va, per acabar de rematar el personatge i fins i tot més enllà de l'anècdota, perquè és evident que Ferran Costa el que ha aconseguit és construir aquest bloc compacte, aquest vestidor del Centre d'Esports Sabadell, que, home, hem vist imatges a les xarxes socials, suposo que qui més qui menys ha tingut l'oportunitat de buscar o de trobar-se amb les imatges dels jugadors del Sabadell, amb l'altaveu volant a mans de Miguelete, com no podia ser d'una altra manera, amb aquesta cançó que ja és famosa, aquesta Nadala tan particular de l'artista gaditana, de l'artista de Cádiz, de la Niña Pastori. Va començar la temporada passada a convertir-se en cançó talismà, la vam sentir per activa i per passiva durant les celebracions de l'ascens. Aquest any encara s'ha convertit en una part més d'aquest vestidor i, com dic, més enllà de la festa, més enllà de la celebració, posa el resum López Pinto del que és aquest vestidor i com el viuen.
Som una pinya ja molt, molt unida i, pues, bueno, a vegades, pues, mira, jo m'ho passo hasta bé. Ens ho passem hasta bé a vegades. Sí que és veritat que avui ens hem aixecat a les 4 del matí, però bueno, ens ho passem bé, ens ho passem molt bé i després es demostra en el camp, jo crec.
Es nota el bon rotllo, la bona sintonia i més en un desplaçament, aquest periple que està fent el Sabadell, primer Mallorca i ara ja la segona etapa a Malagalla. Tot això, posem també el resum de tot plegat amb una conversa que vam mantenir ahir a la nit a Mallorca amb el Capi, amb Sergio Cortés. Sergio Cortés, què tal, com estàs?
Hola, bona nit. Doncs content, la veritat, pel partit de l'equip, per haver passat ronda, que feia anys que el Sabadell no ho aconseguia, i la veritat que molt orgullós de l'esforç que ha fet tothom, i content perquè, bueno, seguim en una bona dinàmica, l'equip s'ho deixa tot, jugui qui jugui, ho fa bé, i aquesta crec que és la clau de l'èxit fins ara.
Durant la retransmissió no sabia, també un està més miop, però si era el Capi o si era Priego els que anaven sense benzina en el tanc. I després em deien, jo crec que eren els dos. És que us han exigit bastant avui físicament. No sé si és un peatge pensant fins i tot en Torremolinos, però ha estat un partit pesat per les cames.
Sí, ha sigut un partit exigent. Sabíem que ells, doncs, són un equip que transita molt bé. sí que és veritat que hem començat bé, hem tingut una ocasió, hem apretat i arrel del gol que ens han marcat ells sí que ens han sotmès una mica més. El camp estava molt pesat, gespa molt curta, una mica de fang per sota i les cames es notava molt i sí que bueno, en línies generals l'equip ha arribat justet al final del partit, però el que et dic, hem aconseguit l'objectiu i molt contents, la veritat.
També dèiem en el directe que pels alemany, Cortés, Rubén, els Ortega, són minuts de qualitat també, d'exigència, pels que potser no havíeu gaudit de tants minuts en aquest tram inicial de temporada i que, ostres, si es tractava d'agafar ritme, avui ho heu fet a marxes forçades.
Sí, ha sigut un partit amb molt de ritme, sabíem que ells eren un rival molt complicat, portant des del febrer sense perdre aquí a casa, i el que tu dius, per la gent que portem menys minuts, aquest inici de temporada, doncs minuts de qualitat, intentar-li doncs ficar les coses difícil al míster, apretar, perquè al final és la realitat, la clau de l'èxit d'un equip no són 11, al final si els que venim jugant una mica menys apretem en el dia a dia, crec que és bo per tots i al final és la clau.
Com a capi i com a tio veterà, quins dies, ara deia de conya amb Javi López Pinto, que és tot un personatge, quines colònies que teniu aquesta setmana per davant, eh?
Sí, bueno, setmana de colònies, setmana de grup, i sempre sap millor, doncs, amb el primer partit avui de Copa, haver-lo guanyat. La setmana, doncs, serà l'estaix, serà un poco más ameno, i el que et dic, ara descansar, demà marxem cap a Màlaga i a pensar ja única i exclusivament en treure els 3 punts a Torremolinos.
I un partit allà contra el Joventut Torremolinos, que al final és veritat que avui no s'ha mantingut la porteria a 0, però continueu sense anar per darrere del marcador, continueu amb la inèrcia positiva guanyadora d'haver passat ronda, de no... És que gairebé totes les estadístiques que anem repassant i ens fem un fart, que continuen aquí sobre la taula, vaja, que arribeu amb la fletxa cap amunt.
Sí, a seguir. El que t'he dit, demà a pensar ja en Torremolinos, analitzar el partit d'avui, les coses que hem fet bé, les coses que hem fet malament per millorar-les i el que et dic, a continuar en aquesta línia ascendent, que duri el màxim possible i content i molt orgullós de tots els companys, de tot l'equip, de tot l'estaf d'aquest inici de temporada que estem fent.
Coneixes el sud, què ens espera Torremolinos?
Bueno, ells són un equip que el seu camp doncs no és excessivament gran, apreten molt, ells són forts a casa. Bueno, penso que serà un partit igualat, un partit de la categoria com ens hem trobat fins ara i que ens exigiran al màxim.
I la última, i agafant literalment les paraules del míster l'altre dia de no sobrepensar més del compte, suposo que em direu que sí, que avui les cames van carregades, però que no és excusa, no? Que no és l'argument pensant en d'aquí a 3 dies a Torremolinos, això del peatge. Ho dic sobretot pel fet de no haver jugat 90, sinó haver hagut de jugar una pròrroga.
Sí, al final, bueno, hem acumulat 30 minuts extres que no ens hagués, bueno, que haguéssim preferit que no haguéssim passat, però bueno, ha sorgit així, hem aconseguit la classificació, a recuperar bé, i el que et dic, no és cap tipus d'excusa per anar a Torremolinos a pels 3 punts.
Bon viatge, Capi, ara cap a Màlaga.
Moltes gràcies.
Escolta el programa quan tu vulguis, el podcast de l'Hotel Suís.
Sergi, ara ha arribat a Màlaga ja, repassem l'agenda de la segona part de les colònies.
Doncs això, entrenament aquesta tarda, entrenament teòricament, però en mans de Ferran Costa mai no se sap, teòricament de recuperació i suau, sobretot pels que més minuts van carregar ahir. Demà de nou entrenament a Càrtama, que és realment on treballarà i on farà estaix, si es vol dir així, d'aquests 2 dies i mig al conjunt arlequinat, tot pensant en la cita de dissabte, ja sabeu, 4 de la tarda, en aquest cas al municipal del Pozuelo, primera visita oficial al Joventut Torremolinos, partit que seguirem en directe, com sempre, a Ràdio Sabadell, des de mitja hora abans, a 3:45 ens hi posem.
I demà en parlarem amb Peque Polo. Gràcies, Sergi, fins ara.
Fins ara.
I a tot això, a la preferent femenina, tindrem derbi aquest diumenge. Terrassa-Sabadell, amb els dos equips instal·lats a la zona alta de la classificació. Santi Fernández, l'entrenador arlequinat, trasllada la condició de favorites a les agrenques.
Malauradament, es dedica al Terrassa, en aquest cas, no? Juguem al seu camp, és l'equip que porta temps a preferent. al final, per història recent, doncs elles haurien de ser les favorites. Però som al Sabadell i ja sabem que ho lluitem sempre.
Un centre d'esports que és cinquè, amb 10 punts, després de l'1-0 en l'últim partit a Olímpia contra el Pallejà, un altre rival de la part alta. L'equip de l'ex Arlequinat i Sami Lazuzi és 2 punts per sobre a la classificació, aquest Terrassa. Per tant, si mirem la taula, és una evidència, però és que sense la classificació, d'alicients, igualment, no en faltarien.
Que al final és un Terrassa-Sabadell, i això sempre té aquest punt, no? De derbi històric d'aquí del Vallès, de que, òbviament, ningú vol perdre aquest partit, i més en la situació que portem molts anys que no es juga, no? El tema de conèixer-nos, sí, al final nosaltres fem una feina d'anàlisi de tots els rivals, lògicament, intentem durant totes les setmanes anar veient, i més enllà que també ens vam enfrontar històrics, també és la feina que portem fent en aquest mes i escac de competició que portem.
El partit per cert jugarà a l'Olímpic de Terrassa, un escenari de luxe molt més ample que no pas el terreny de joc de la ciutat esportiva Sabadell Olímpia. Per això Santi Fernández creu que qui tingui la pilota tindrà molt guanyat pel desgast que provocaran el rival.
Nosaltres anirem allà a proposar la nostra idea, que és intentar tenir la pilota al màxim possible, i en un estadi tan i tan gran com és el del Terrassa, això es pot donar molta vida. Sabem que serà molt difícil primer treure'ls-hi perquè són molt bones i després perquè en la intensitat que hi fiquen serà molt difícil mantenir aquesta pilota, però per això volíem pujar també a preferent, no?, per tenir aquests reptes.
Ho escoltàvem abans, dels dos conjunts vallesans ja es van veure les cares a l'Històrics a la pretemporada al setembre amb victòria terrassenca per la mínima, 1-0. El derbi comença diumenge a les 6 a l'Olímpic de Terrassa. I en futbol juvenil tenim doble duel d'equips sabadellencs contra el Cornellà. A la divisió d'honor, Sabadell-Cornellà A. A la Lliga Nacional Juvenil, Mercantil-Cornellà B. Comencem pel centre d'esports, que rep a Olímpia el QE de la seva lliga. El primer juvenil verd tot just ha sumat 3 punts i encara no ha estat capaç de guanyar en el que duem de competició. Juanjo Roldán, el tècnic arlequinat, pronostica un partit de circumstàncies similars al de l'última jornada.
El Cornellà és un equip que ho posa molt difícil a nivell de pressió, de joc directe, de duels, i igual que ha passat amb el Racing Zaragoza, que per tant el Cornellà serà una mica el mateix.
2-2 va ser el resultat de fa uns dies contra el Racing Zaragoza. Roldán, per cert, tindrà una baixa molt sensible, la de Caua García. El pitxitxer arlequinat en 6 jornades ha vist tantes grogues com gols ha marcat, 5. Per tant, complirà cicle d'amonestacions.
És un jugador tan intens per lo bo i també per lo dolent, llavors sempre està al límit, va a totes, no dona mai una pilota per perduda i al final acaba doncs, en molts moments tenint molta targeta i la setmana que ve haurà de descansar, però entrenarà un altre jugador i ho farà igual o millor.
En tot cas, pel Sabadell hauria de ser una bona oportunitat per trencar la petita ratxa de resultats negatius, ja que encadena 3 sense guanyar i ha baixat fins la zona mitjana de la classificació. Presumiblement més igualat hauria de ser el duel que tindrà lloc al Joan Murtró entre el Mercantil i el Juvenil B del Cornellà. Sumen 7 i 8 punts respectivament, però per com d'igualada està la classificació, els blaugrana els situem en places de descens per diferència de gols, mentre els del Baix Llobregat els trobem setens. Però insistim, només hi ha un punt de diferència entre els dos equips i l'atacant Jou Perramona confia que el factor camp sigui determinant.
Nosaltres la veritat és que amb l'entrenador i tot ens dona molta confiança de que seguim endavant, de que no, perquè hem de lluitar per nosaltres, que si seguim així doncs seguirem traient victòries, i com aquesta setmana tornem a jugar a casa doncs intentarem tornar a tenir aquesta energia i anar amb tot per una altra victòria.
Horaris, per cert, dissabte a les 4 a Olímpia, aquest Sabadell-Cornellà de la Divisió d'Honor Juvenil, l'endemà diumenge a 4:15, Mercantil-Cornellà B a la Lliga Nacional a Arraona Marinals.
Benvolgut professional. Que el teu client vulgui finestres a mida que s'ajustin a les seves necessitats és una bona idea. Si a més suposen un estalvi energètic al seu habitatge, és encara millor. I per això a Obramat t'oferim finestres a mida de PVC i alumini que s'adapten a qualsevol reforma, a més del millor assessorament professional per ajudar-te. On compren els professionals? Obramat. En una reforma a les 7 del matí necessites 10 plaques de guix. Al migdia descobreixes que cal canviar les canonades i a la tarda t'adones que has fet curt de ciment cola. Com que les obres no en tenen d'horaris, a Obramat obrim des de les 7 del matí perquè no et falti de res. També quan ho necessitis a Obramat.es. Obramat, on compren els professionals.
Hotel Suís, d'una a dues, a Ràdio Sabadell.
Yeah. Gairebé dos minuts per sobre de tres quarts de dues, tram final de programa amb waterpolo. Males notícies ahir a Alemanya.
Podem considerar que el partit d'avui ha sigut un mal partit nostre, encara ara que hi ha hagut fases del partit en què realment hem jugat bé.
El Keyo Natació Sabadell s'ha complicat la vida a la Champions masculina de waterpolo amb la derrota ahir 16-14 a la piscina del Waspo Hannover alemany, sobretot perquè els de Quim Colet van anar per davant gairebé durant tot el partit gràcies als 7 gols de l'italià Fede Panerai, però en els últims 3 minuts es van ensorrar rebent un parcial de 4-0 en contra, un fet inacceptable, diu el tècnic del club.
Un equip de les característiques del Hannover no pot ser que a la quarta part justament ens guanyi, perquè crec jo que el nostre ritme i el nostre poder, diguéssim, amb aquesta situació física, val, no pots encaixar 4-0. Ha tornat a venir no per males defenses, que n'hi ha hagut alguna, sinó sobretot per la presa de decisió amb atac precipitada, sense controlar el joc, i això ens ha provocat desequilibris en defensa que ells ho han aprofitat bé, i nosaltres no hem acabat de saber jugar bé.
Ara el Keyo Natació Sabadell és cué del grup D després de dues jornades i d'aquí a 15 dies tancarà la primera volta a la piscina del Marsella per acabar-ho d'adobar els francesos, que haurien de ser en teoria el principal rival directe en la lluita per la segona plaça. Van líders invictes després de superar, una mica per sorpresa, l'Atlètic Barceloneta per la mínima 11-12 i a sobre a domicili, a la piscina de Sant Sebastià. Colet creu que han de corregir ja això de no saber lligar i rematar partits.
També ens ha faltat, també és cert, per poder d'alguna manera apretar, però jo crec que dos gols a dalt, falten 4 minuts, aquí hem comès errades, torno a repetir, més en atac que ens han costat gol, i això ho hem de solventar, perquè és una característica que ens està passant a tots els partits. Ens havia passat amb equips superiors, val, però avui ens ha passat amb un equip que crec sincerament que són inferiors a nosaltres.
Abans de la visita a Marsella, això sí, dissabte a 3:15, torna l'acció a la Lliga amb el derbi. Igual que dèiem de la preferent femenina, amb waterpolo tindrem derbi, però a Calllong serà un Keyo Sabadell-Terrassa. I l'Estalpul femení, en canvi, va guanyar ahir el partit avançat de la quarta jornada de la Divisió d'Honor. 11-18 va ser el marcador final, favorable a les de David Palma, a la piscina de l'Echeide Canari. Els 5 gols d'Issa Piralcova i els 4 de la capitana Irene González van aplanar el camí. El club és líder en solitari a l'espera que es completin els marcadors aquest cap de setmana. Més natació Sabadell, la 33a edició de la cursa del club, ve carregada de novetats. Sergi Parc, com estàs?
Hola, Adri, com estàs?
La prova encara no serà, és d'aquí a un parell de setmanes, el diumenge 16 de novembre, però avui, de fet fa res, uns minuts, s'ha fet a Canllong la presentació de l'esdeveniment. Per tant, has fet una mica d'escalfament, venint corrent cap aquí.
Sí, he corregut, eh? I com deies, amb novetats, en aquesta presentació a destacar. D'entrada, Adri, enguany la cursa tindrà un vessant solidari, perquè el club i la fundació Oncolliga s'han associat, nom oficial de la cursa, per cert, CursaBit for Life, i, per tant, una part dels fons recaptats seran per projectes de suport a persones afectades pel càncer. Ho ha explicat el president del Natació Sabadell, el Claudi Martí.
Aquest any doncs, l'hem enfocat també en una col·laboració lligada a la Fundació Oncolliga, on col·laborarem en tot el que la cursa, des del punt de vista econòmic, doncs, pugui generar, doncs, es donarà a la Fundació doncs, perquè per col·laborar amb la tasca que fan.
A més, a la pàgina web de la cursa es podrà fer una donació com a Dorsal Zero, i des d'Oncolliga, Adri, s'ha volgut fer constar l'agraïment per aquesta col·laboració en veu de la seva presidenta, la Natàlia Català.
Gràcies, perquè tota aquesta recaptació que fareu ens serà de gran suport per poder fer aquesta tasca. Sense això doncs, no seria possible portar a terme tot el que la Fundació està fent aquí a Sabadell, i serà doncs, poder engegar projectes que tenim pendents i serà un suport indispensable.
Això en la part més social, més solidària, en l'esportiva, per aquí tu, alguna cosa nova o no?
T'interessa? T'apuntaràs o no?
No per la cursa, sinó pel meu pèssim estat físic. Altres anys l'havia fet, eh? I la llarga.
I aquell cap de setmana no tens excusa perquè el Sabadell juga en divendres, em sembla, per variar. Per tant,
no tens excusa, això ho diràs tu, eh?
T'ho dic.
Tinc dies per pensar-la.
Mira, per si tu vols pensar...
De fet, soci del club, o sigui que...
Per això, i ara, després anirem amb els preus, però per si tu vols pensar, podràs triar entre fer el circuit de 5 o de 10 quilòmetres...
No hi ha dubtes, no estem per 10 ara mateix.
Doncs et quedaries amb el recorregut, per dir-ho així, de distància de l'any passat, que es va haver de retallar, el tradicional era de 10 quilòmetres, però per les obres que hi havia al centre de la ciutat es va retallar 5 quilòmetres. Enguany podràs triar o fer 5 o fer 10 quilòmetres. Encara que hi hagi obres, modificant parcialment el recorregut, s'ha pogut recuperar la distància de 10. Ha especificat la regidora Montse González, la regidora d'Esports, que la sortida i arribada serà a la plaça de la Sardana, però amb un petit canvi.
Hem fet el canvi de la sortida a la plaça de Sardana, semblen només uns metres, però és molt significatiu. Per tant, també ens hem de felicitar tots. De vegades no és fàcil, ho deia ell, la logística de la ciutat, no? És una ciutat molt activa i sempre passen coses. Quan no és una obra, és una cursa, i quan no és una altra cosa, però sempre intentem, sobretot en aquestes ocasions, trobar una solució.
Els detalls a la web de Ràdio Sabadell, a la notícia que ja hem publicat fa uns minutets, però vaja, el recorregut, Adri, sortida a plaça de Sardana, Gran Via cap amunt, es gira per carrer Salut, es puja via Massaguerrés un trosset, mitja volta, tot cap a baix per l'eix central fins a Gran Via, i des d'allà encara una altra mitja volta pujant, Adri, fins a carrer República, i allà sí que ja trenques per tornar a la Gran Via. Això una volta, si has de fer dues voltes, 10 quilòmetres.
Conec aquest recorregut.
Vols saber alguns il·lustres que tastaran els dos recorreguts, tant el de 5 com el de 10? Els ha revelat el Miquel Moreno, el president de la secció d'atletisme del club.
Hem intentat que vingui el president de la Generalitat, però vaig parlar abans d'ahir, la setmana passada, i per problema de gent no pot vindre. Però, en canvi, hem aconseguit que vingui el secretari general d'Esport de la Generalitat, el senyor Abel García Marín. Vindrà també a córrer la cursa de 10. També, com novetat, incorporem a la cursa de 5 el nostre nedador paralímpic, Òscar Salguero.
Home, és que hi ha gent en forma, eh?
Gent en forma. I el que deia, Miquel Moreno, que es va provar l'opció Salvador Illa perquè vingués, però el president de la Generalitat no podrà estar amb altres tasques.
Per agenda. I seguint una miqueta el president per les xarxes, perquè li queda curt. A mi se'm fa molt llarg i amb ell crec que fa maratons i tot això, vaja. Algun detall més? Dia, hora, preu, etc.
Quan s'acosti la cursa també ja anirem més a fons, però vaja, diumenge 16 de novembre, 2:15 del matí, és l'horari de la cursa, 16 euros pels socis, 18 euros no socis, fins al dia 3 de novembre, a partir d'aleshores, un euret més, 19 euros. Recordem, en part de les inscripcions que aniran destinades cap a Oncolliga, aquestes inscripcions, a la web mateixa de la cursa i també a les recepcions de les instal·lacions del Club Natació Sabadell.
Va, que els breus avui venen ben farcidets i amb sorpresa. Sergi Parc, fins ara!
Fins ara, Adri!
I comencem amb voleibol. Segueixen les vides paral·leles precisament dels dos sèniors del Natació Sabadell d'aquest esport. Els dos són segons després de guanyar a casa per 3-0 i ara visitaran un rival de la zona baixa. Una informació de la Paula Sauquillo.
En el cas del masculí, a Superliga 2, els Adrià Jiménez són a un punt del líder, el Barça, gràcies al triomf contra el Vikings Voli Prat. Dissabte a les 6, els nedadors visitaran el Vinaròs, tercer per la cua. El filial va perdre 3-1 a la pista de l'Arcs i és novè a primera just abans de rebre diumenge a 1:15 el líder Pòrtol. Les de Narcís Godoy venen de guanyar 3-0 un altre canari, el Sant Roque, i com a masculí són segones, però en el seu cas a 2 punts del líder Sant Just. Aquest dissabte a les 8 serà el Saire Natació Sabadell al pavelló Simón Pérez, a Gran Canària.
Doncs el femení que jugarà a les Palmes contra el Saire, aquest cué sense puntuar del seu grup. Ens ho deia la Paula, també en tenis taula, el Natació Sabadell ha tornat al camí del triomf, ho va fer a Badalona, en el primer dels dos desplaçaments seguits que tenen els d'Àlex Bocanegra. El conjunt nedador va haver de recórrer al punt de dobles amb la parella formada per Luca Kidashelli i Mika O'Connor per acabar superant per 3-4 el Sosmàtic. El club és cinquè, amb 2 victòries en 4 jornades i dissabte, a 4:45, visitarà el Tramuntana Figueres, a l'Institut Olivar Gran de la capital alempordanesa. Els figuerencs són tercers, amb un balanç de 3 triomfs i 2 derrotes. I amb la Montse Ayuso parlem d'hoquei línia. El Gàdex ha encaixat la seva segona derrota seguida a Terres Valencianes en la Lliga Or masculina.
Exacte, 2 desfetes ajustades i contra els 2 primers classificats. Si la setmana passada el Butxí va ser l'Almasera, aquest cop ha estat el nou líder l'Ales de Sagunto. Els sabadellencs guanyaven 5-6 a falta de 10 minuts amb 3 gols de Daniel Pinto, però van acabar perdent 8-6 i ara són tercers. Els Ivan de les Eres no tornaran a jugar fins al 8 de novembre, quan visitaran el Playas d'Orpesa.
Això en hoquei línia, hoquei patins, primera victòria de la temporada per l'hoquei Sabadell femení. Les arrequinades estaven a la zona baixa de segona sense haver puntuat encara, però van assaltar la pista del cinquè, el Sant Josep de Badalona, guanyant per 2-3. Diumenge a 1:15, les sabadellenques rebran un Reus que és sisè. Els nois, per contra, van perdre 4-11 contra el Bigues i Riells. Ara repte majúscul, dissabte a 8:15. L'equip de Joan Esteve visitarà el líder invicte, la Salle Bonanova. I acabem amb rugbi i amb la Laura Frías. Les filadores han acabat primeres la fase prèvia i ja coneixen les rivals de Lliga a Primera Catalana.
Doncs sí, ho han fet sense jugar, amb el triomf 0-21 per incompareixença dels Cocodrils i Nef Barcelona. Per tant, 3 partits, 3 victòries per a la fusió del Sabadell Rugby Club i les Carboneres de Terrassa. La Lliga arrencarà el 8 de novembre i les enfrontarà al Granollers, Seu, Catalunya Central, Badalona i Sitges l'Hospitalet.
Calendari per confirmar. Encara de les filadores amb aquests rivals que deia era la Laura de Granollers, del Seu, del Catalunya Central, el Badalona i el Sitges, l'Hospitalet. De cara a demà tancarem setmana amb el Pau Vituri al capdavant de l'Hotel Suís i en Ferran Costa, que no farà roda de premsa com a tal, perquè entre altres coses està tota l'expedició arlequinada d'estaix a Màlaga, però sí que des d'allà compareixerà el tècnic de Castelldefels, l'escoltarem aquí a l'Hotel Suís. També aquesta entrevista que us comentàvem, segurament amb la baixa més destacada de cara a aquest partit, l'exarlequinat Peque Polo, que es va lesionar ara fa res 10 dies contra l'Atlético Madrileño, problemes a l'isquio i té encara per un parell de setmanes més. Per tant, el colomenc no podrà jugar contra alguns dels seus excompanys. Com a bon divendres, les estadístiques al llibre de registre. Demà, que a més en clau social hi ha concurs literari del Centre d'Esport Sabadell, i ja que avui hem parlat de waterpolo, deixarem l'embol per demà amb les prèvies de l'Oar Gràcia, tant a la Primera Nacional masculina com a la Divisió d'Honor Plata femenina. Segons i tindrem per aquí ja la Núria Garcia i tindrem el Notícies Migdia en marxa per continuar informats. Ja ho sabeu, radiosabadell.fm o a les nostres xarxes socials, per exemple, al canal de WhatsApp, entre d'altres de l'emissora. Que vagi molt bé el dijous. Una abraçada des del control de Sobercer de la Meritxell d'Ambrin. Fins ara.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.